Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 26 minuts. És dimecres, és 26 de març, temps per la nostra història amb la Beli, que els pot dedicar, per exemple, una frase o dues sobre la façana de la glòria de la Sagrada Família i sobre la Sagrada Família en general. Beli.
Bon dia.
Bon dia. Pots dedicar una frase a la Sagrada Família?
Doncs la meva de sempre és que és una mona de Pasqua, ara que arriba la Pasqua, que amb aquesta nova decisió encara hi afegiran una mica més d'ous i pollets i també les plomes aquestes. I que res, que crec que sí, que les coses, moltes coses s'han de continuar, moltes s'han de conservar, ja ho dic sempre, i potser la Sagrada Família hauria d'haver aturat en el moment que teníem la façana del naixement, modernisme i Gaudí, i jo sempre he defensat Subirachs, la façana de Subirachs. Ja està, jo crec que s'havia de quedar allà, perquè jo hi passo sovint, hi passo potser una vegada a la setmana, i des del carrer Marina, des de qualsevol carrer Mallorca, te n'adones de la falta ja de conjunt que hi ha allà.
De coherència,
de coherència, de conjunt, de materials, perquè abans es anava construint, anava passant tant de temps que la pedra, que era pedra, es anava fent fosca, anava agafant, a la mida que anava creixent, anava agafant una unitat. I ara quan arribes d'una setmana per l'altra ja hi tens un bloc més d'aquest material, que serà pedra, no serà blanca, blanca, aquelles escultures que fan pànic dels evangelistes, i dic que fan pànic, perquè les veus i no tenen cap sentit. I també sóc molt fan de Barcelona, però crec que no toca. Crec que ja no toca anar augmentant aquesta... És que és com un parc d'aventures. Però bueno, és un negoci. I també quan el negoci i l'art s'ajunten, i quan els diners, i també el que és la Sagrada Família, ja diria empresa, no és una empresa, però s'ho prenen així, que han vist el que poden arribar a treure, doncs, bueno, no hi ha... Són com cavalls desbocats.
Doncs ara ho preguntaré d'una manera més fàcil. Si t'haguessis de quedar amb una obra de Gaudí a Barcelona?
Si m'hagués de quedar amb una obra... A mi m'agrada molt la Casa Vicens antiga. La Casa Vicens un dia també podríem parlar d'aquesta...
Sí.
És una ampliació el que ara veiem de la Casa Vicens, però en veritat era una petita casa per una família que en teoria no tenien fills, que ja eren grans, després n'adoptaran i han de canviar una habitació. Però... tot el que ens volen vendre del fumador, el fumador no és un fumador, és un pas de la natura a l'interior, amb aquell cel, és a dir, l'origen d'aquella casa, que és l'origen de Gaudí, ben explicada i ben entesa amb les dimensions i tot, jo trobo que és una obra molt desconeguda i molt bonica, el que és que també és molt cara de visitar, com tot o de Gaudí.
Anem a parlar del vincle entre Sitges i Cuba.
Sí.
I com deia aquell, és tan gran això que...
Anirem a fer una petita introducció per també entendre. M'aprofitaré i faré com a l'umbral, he venit a parlar de mi libro. Aquests dies, per això també, però vinc a parlar però amb un lligam, amb un lligam clar.
Sí.
He vingut a parlar del meu llibre que dic que és aquest Sitges, que és un llibre que va sortir fa uns 11 anys, justament ara, fa 11 anys, que es va fer amb postals de la col·lecció de l'Ignasi Rubí, vam venir aquí a parlar, recordo, i amb textos en català i castellà basats en cada una d'aquestes postals antigues per anar explicant la història de Sitges. Ara m'entendré a explicar-ho de les postals, però volia... dir que aquest llibre que va sortir, que els beneficis de la venda del llibre anava fins als AMIS, que és aquesta associació
de mares,
de mares i pares, però ja he de dir que també de joves que tenen la iniciativa, que formen part d'aquesta associació, però tenen la iniciativa de demanar-te com el podem vendre, perquè hem de guanyar uns diners per poder fer coses. Coses com fan tots els adolescents, sortir, anar a esquiar, anar a PortAventura, és a dir, pels AMIS.
Associació de pares i mares de nois i noies amb discapacitat.
O amb diferents capacitats.
D'acord. Ho diem a la manera com es diu ara.
Sí, o no sé, bueno, bueno,
sí, jo sí. O amb altres capacitats, amb com
altres
es diu ara.
Altres i altes, eh? I altes diria, capacitats. Perquè d'altes també en tenim molts allà. I aquests diners ara sí que seran ja íntegrament tot el que aconseguim de la venda dels llibres. Ja no serà un tant per cent. Es vendran a diversos punts de Sitges, el dia de Sant Jordi també el tindran
amb
diverses parades dels AMIs, del grup d'estudis, quins el vulgui, evidentment, està a la seva disposició. Estarà una venda de 10 euros, és a dir, valia 15, ara ja valdrà 10, perquè els 10 íntegrament aniran a qualsevol projecte que ens proposin des d'AMIS.
Perquè tothom ens entengui, això és l'estoc que va quedar?
L'estoc que va quedar, que l'hem recuperat, gràcies.
Estan nous els llibres, nous, perquè estan perfectes.
No, però són estoc perquè cada 10 anys les editorials eliminen els llibres que han sobrat. I he de dir que d'aquesta temporada, aquesta editorial, d'una amabilitat màxima, ens van trucar sabent quin era l'objectiu d'aquest llibre, ens van dir si el volíem i els hem rebut.
D'acord.
I ara ja són nostres, són dels AMIS, i aquests llibres han de sortir. Gent que en regala vàries roses, doncs aquest any sí també ens volen regalar el llibre de Sitges, que més fan cultura. I
aquí sí que els hem de dir, és per regalar.
És
no
per
és allò
regalar.
De dir, és una novel·la, l'has de llegir, ai, llegir, és que no tinc ganes de llegir. No, és per regalar. És un llibre que fa un pam, postals de Sitges, postals antigues de Sitges, cadascuna amb la seva explicació contextualitzada, per tant, l'agafen del dret, del revés, de costat, per endavant, per endarrere, i és un regal perfecte per Sant Jordi. 10 euros.
10 euros, i si no que ens contactin i nosaltres els portarem. No, es tracta de que...
Que és aquesta selecció que van fer de la col·lecció de postals de l'Ignasi Rubí, la Beli i l'Ignasi Rubí. Sitges, es va editar el 2014, però tornarà a estar disponible aquest Sant Jordi, bé, i abans de Sant Jordi, establiments diversos. I deies que a partir d'aquí...
D'aquí vull fer una reivindicació. A veure, aquest llibre està fet gràcies a les postals. Les postals són uns elements que a nosaltres, els historiadors, i a tothom, perquè la gent les gaudeix moltíssim, ja veus, l'Ignasi fa col·lecció de postals, molta gent, tant de Sitges...
Quins quants aquí Sitges, de col·leccionistes
sí,
de postals.
Quan no trobes una foto has d'enviar diverses...
diverses,
a dir... Algú té això, perquè és el que ens va passar l'últim dia que vaig venir amb el Sant,
sí, senyor,
amb el Sant Pau.
Amb el Sant Pau del carrer Sant Pau.
Que la tenia en Sebastià. I jo no vaig ser capaç de trobar-la fins
just... Diguem que hi ha un petit grup de persones, no més de mitja dotzena, a qui es pot anar a petar...
I sempre molt generoses.
I sempre molt generoses.
Això sí també s'ha de dir, perquè sempre molt generoses. A vegades la culpa és nostra, que busquem els nostres arxius, i els nostres arxius, evidentment, són incomplets. Doncs aquestes postals que ens han servit per documentar aquest llibre, per documentar gràficament la història, il·lustrar articles, revistes, llibres, també és molt important girar-les. Aquestes postals, la imatge és bonica, la imatge ens explica moltes coses, però la part de darrere, en molts casos, ens explica moltes més. A vegades només he arribat a tal lloc, he estat bé, però per mi, per lo menys, darrerament, veig que aquestes postals m'estan donant molt de joc, moltes noves històries a explicar, perquè ens ajuden... Postals, també cartes, documents, ens ajuden...
Fotografies antigues,
fotografies antigues, ens ajuden a veure la història o a explicar la història més local, que al final també és la història global, perquè a través de petites històries locals es farà la història global, ens ajuda a explicar-la millor. I explicar-la d'una manera que jo m'he donat compte amb el blog, que crida més l'atenció perquè és més a prop teu. La senyora tal o el senyor qual, del qual jo hi poso el nom i la data, perquè sí, soc molt pesadeta amb aquests temes de posar on vivia, on, tot el que trobo, perquè crec que és una manera que si algú en un futur vol estudiar o vol investigar sobre la seva família, sobre qualsevol moment històric, un carrer, una casa, si jo ja els he pogut avançar una mica la feina, igual que me n'han avançat a mi, doncs això a vegades al meu blog... És una mica llarguet i pesadet, però jo crec que al final no és un article a l'ús d'una revista, sinó que és, com ja ho he dit diverses vegades, un portafoli per qui vulgui, i fins i tot per mi, perquè a vegades jo mateixa arribo al meu blog investigant. I ja, bueno, moltes vegades
podem per anar a buscar dades
que penso i tal, acabo el meu blog amb coses que no li vaig donar importància en aquell dia i m'han servit.
Hi ha una cosa molt fonamental aquí que sempre recordem, ara és molt més difícil de fer i sobretot quan es fan còpies de seguretat molt sovint també es perd. Però abans, aquell costum que tenien moltes persones que feien fotografies al darrere, simplement posar la data.
És important.
Ja està.
Jo...
Foto i al darrere la data. Perquè una foto antiga sense data és un mig fracàs, per dir-ho d'alguna manera, perquè pot portar moltes confusions. I abans, molta gent amb llapis, pam, 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 al darrere, la data de la fotografia. I aquesta data és hora en barres, per als
clar,
historiadors
i
als investigadors.
Jo també ara, al costat, jo ara també compro moltes fotografies, apareixen moltes fotografies. L'altra és no les tireu, no tireu les fotografies, si no les voleu, perquè vas als encants, que és igual a les xarxes socials,
sí.
Per mi són un tresor.
Es llencen cases senceres.
I es llencen cases senceres, cases de molts llocs i que em serveixen, però amb cartes, amb documents, amb registres de defunció i de mort. Aquestes... Si no els voleu, aneu a l'arxiu, i si a l'arxiu no volen, som gent que recollim, ja dic, els comprem. Clar, en aquestes fotos on darrere hi ha la data, en alguns casos els meus, jo ara estic posant, els meus fills potser dins d'ells no, també les tiraran, però jo poso comprada, no és família. Perquè clar, després és la bogeria, si algú li dona per... agafar els meus àlbums de fotos i començar a veure gent que no,
sí, sí.
Que no saben qui són...
Es perd tot el fil i es
clar,
perd...
Clar, jo ja els hi poso comprades. Intento tenir-les separades, però comprades, però sé qui són en alguns casos. He arribat a portar famílies de Sitges, uns quantes fotografies yes. De mira que bon... He anat veient, jo hi ha encara que em sonen, però molt llunyanes, però per sort encara... Hi ha la família que et pot reconèixer i les xarxes socials,
mm-hmm.
Que també estan donant ajuda un joc.
Ajuden molt a despertar la memòria.
I donen un joc, que és el despertar la memòria històrica més recent. Això és el que jo volia dir. No oblidem aquests documents, no els perdem, no... Bueno, pensem-ho, abans de... Vaig a casa els avis, els oncles, i s'acaba, els destrosso, les deixo les containers... Bueno, hi ha alguns que els podrem arribar a recuperar, però
sí,
ostres,
sí,
jo
sí.
Crec que perdrem molta història. Jo una cosa que no entenc és, amb tantes fotografies, per exemple, buscant les fotografies del drac, que només en trobéssim dues. Una, dues. És que a més, d'abans n'hi ha moltíssimes i dels dies següents també n'hi ha moltes. Segur que en moltíssimes cases, quan a dins d'aquelles caixes de galetes, a dins de sobres... Mm-hmm. Les trobarem.
T'estàs referint del dia en concret, de la presentació del drac.
De la presentació del drac.
I en, sí.
Clar,
és evident que no es feien tantes fotos, però...
No, ni molt menys, però sí que mires endavant i mires enrere,
darrere.
I dies del 19 en tenim 19, 20, 21, se'n tenen moltes, 22 mateix, 23, i d'aquell dia que nosaltres potser el veiem molt important i ells no li van donar aquesta importància, però no en tenim. Això és un exemple
per posar
un exemple. Per què deia tot això? Això ho deia perquè se'ns ha explicat moltes coses sobre la relació, moltes idees sobre la relació Cuba i Sitges, Cuba i Catalunya. Ara al Museu de Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició sobre els negrers. S'hi ha d'anar a veure, és petita, està explicada, com dic, tornen a les mateixes històries, tornem al mateix... molt documentat, estudiat, no s'han trobat, per exemple, moltes relacions amb gent de Sitges, s'han trobat amb altres, però són històries repetides, que ens donen una idea equivocada del que va ser el anar a Cuba. La relació entre Sitges i Cuba, ja la tenim molt clara, ara parlàvem dels nostres americanos,
mm-hmm.
No estem a la ruta dels indianos, a vegades diuen Sitges no està a la ruta, em diuen moltes... Dic, no, és que nosaltres, com ens diguem americanos, tenim la ruta independent, vull dir, tenim la nostra. Però és perquè els nostres americanos sempre, a les famílies, hem estat molt... Gairebé tothom té un americano. Una persona de la família que va anar a Cuba a fer la fortuna, però no tothom ho va aconseguir. Ja fa també l'any 14, em sembla que va ser, es va muntar aquí una exposició de Sitges Cuba,
sí,
que jo trobo que és l'exposició més bonica que he comissariat a la meva vida i la menys explicada.
La de l'Estudi Vidal, eh?
De l'Estudi Vidal, jo, bueno, són aquelles coses que et sent satisfeta i trista perquè no la va veure molta gent. Per sort vam poder fer un blog, que si algun dia les teniu totes les històries, eren 12 històries on ja es parlava d'això, de qui va i es mora al camí, qui va, arriba i es mora, qui va, fa fortuna, qui torna amb fortuna i es mora, qui torna amb fortuna i s'hi queda. És a dir, 12 històries on hi ha els Bacardí, però explicat també des de la Mimí, l'escultora, que aquesta noia també un dia la parlarem, que era aquesta relació d'una noia cubana, moderna, del pare alcalde de Santiago, i que venia a Sitges als estius a veure els avis, i s'ho passava bomba, una nena que havia estudiat en un col·le d'aquests molt, molt moderns a Califòrnia, però ella venia a Sitges a casa als avis i era la persona més feliç, es feia amb tots aquests nois que posteriorment, per exemple, seran els vanguardistes dels Amics de les Arts, és a dir, un ambient que hi havia a Sitges que també els hi cridava l'atenció. Però aquestes 12 històries és quan a mi em van fer veure, perquè eren 12 històries explicades en alguns casos per familiars, que no era tot com se'ns havia explicat. Que, evidentment, la indústria dels esclaus l'havíem tenir a Sitges, s'estan buscant, s'han escrit llibres, s'estan buscant aquesta relació, però parlant d'això, vaig rebre un dia dels Ill, de sota el carrer Sant Pau,
sí,
quan jo baixava a la platja, em deia, tinc uns documents. Jo, ai, sí, sí, però tinc uns documents, i me'n recordo un dia també que vaig deixar les coses i baixo.
Per tothom en general, dels Ill, de la botiga, de souvenirs, del final de tot, del carrer Sant Pau, tocant a Bejamar.
Sí, i vaig arribar, i els documents eren...
tinc uns documents.
Uns documents, una passada. Eren cartes enviades des de Cuba, postals, fotografies, que me les van deixar, perquè és el que dic, la gent és molt generosa,
sí, sí, sí,
perquè
sí.
Aquesta cosa també li hem de donar la importància. Un cop els hi tornes, els hi intento, sí, tornar-los amb la història. És a dir, aquests documents...
Que suposo que és també aquell interès mutu, eh?
És,
a veure si
bueno,
en podem
clar,
saber alguna cosa
que és una altra de les
de
coses
tot això, eh?
Que també jo, evidentment, m'encanta... faria la història de tot i de tothom i seria superfeliç. Jo espero poder-ho fer dins d'uns anys, de dir, vinga, va, ojalà pogués fer-ho. Però sí que em va enganxar a l'estiu amb aquests documents a la mà i una carta, només obrir una carta. Les primeres hi havia postals de principis de segle i tal.
Era un arxiu familiar.
Una carpeta d'aquestes sobre transparent.
Sí, sí, sí.
Sí, havien guardat uns documents durant molts anys.
D'acord.
Sabien que era d'una tia, però clar, ells es deuen ell Sabater, les que firmen són Camps, sí que som cosins, però no som cosins. Sí, sí, i és quan agafes...
Tots aquests documents deslligats que algú ha de lligar.
Que és bonic, perquè encara que sembli que són deslligats, al final, si
hi ha
algú
un vincle
ha conservat,
entre cadascun.
És perquè hi ha un vincle. I aquest vincle és el que diguem de reivindicar la història. I aquest vincle és el que ens serveix també per explicar que no todo és tan bonito com lo pinten. Les postals, els vam llegir allà un moment i per parlar-ho, i hi ha una carta que és, deixeu-me-la llegir,
sí,
un trosset, que envia, en aquell moment per mi, un desconegut Panxo Sabater i Camps. Per mi, totalment, en aquell moment, des de Daiquiri vinent Cuba, jo, clar, Daiquiri pensava, aquest home, quan ara em llegeixi, estarà estupendo amb un Daiquiri,
sí, sí, sí,
a Cuba. Un 12 de juny de 1919. Situem-nos, 12 de juny de 1919, a Sitges s'estava començant a construir Terramar.
Terramar.
És a dir, estem en un moment d'auge econòmic a Sitges, que aquí es veuen les coses molt millor que en altres llocs, acabem també la Guerra Mundial, i aquest Panxo li envia la seva...
Panxo Sabater Camps.
I li envia la seva germana Mercè, que és resident a Sitges, al carrer Sant Francesc.
Sí.
I li diu, jo us rellegeixo un tros,
sí,
que
sí,
ve,
sí.
Dichosa ella, que puede abrazarte, mientras que yo no creo llegue nunca esta dicha para mí. La isla de Cuba para mí no ha sido más que un destierro. Dios me perdone. Si es verdad que yo no he sabido aprovechar los buenos tiempos, según dicen, por mi mala cabeza, pero en cambio otros han hecho peor que yo y sin embargo han sido dichosos. A mí me cabe el refrán aquel que dice: el que nace para real no llega nunca a la peseta. Cada persona viene al mundo con su signo, y el mío ha sido el de dejarles muy niño y no volverles a ver más. Así pues, que ahora no le pido a Dios más que salud y valor para poder criar bien a mis hijos. Clar, aquí em vaig quedar morta.
Carta enviada a sa germana?
A sa germana, al juny de 1919, diu: nosotros hemos ido a Cuba a pasar trabajos, no hacer fortuna como dicen. A última hora no hemos encontrado una mano que nos haya protegido. Clar, aquesta carta, que jo ja et dic, de peu, allà
sí,
vaig
sí,
llegir
sí,
aquest tros,
sí.
Li vaig dir: deixa-me-la. O, no, ja deixeu-me un temps, perquè ara sí que em serveix.
D'un home que plora la seva dissort,
al
marxar a Cuba i enveja sa germana, que encara pot abraçar.
No, clar, dichosa
encara
ella.
Encara pot ser abraçada.
Dichosa ella, perquè dic, qui és la ella?
Ja.
Dichosa ella, ens serveixen les hemeroteques i també les altres cartes
sí.
per veure que és l'altra germana.
D'acord. Aquesta tercera persona
la tercera
és l'altra germana de Pancho Sabater Camps.
De Pancho Sabater Camps, val? Que el Pancho Sabater Camps havia, que es deia Clemència, la Clemència, havia marxat a Cuba a darrere del Josep Sabater, el seu marit. Clar, al Josep Sabater li van bé les coses.
Sí.
I la Clemència marxa a Cuba i va i torna diverses vegades. Pot, amb
pot
els fills,
anar i tornar.
Pot anar i tornar. Clar, això, el germà, l'any 19, que la Clemència després, a través d'aquestes postals que tenim, a través de diverses cartes de l'Eco i del Baluar, que posen
sí.
quan arriben, quan se'n van, tal, qui ve i com va, sabem que la Clemència ve diverses vegades a passar temporades
D'acord.
Amb els fills a Sitges.
Per tant, una germana era a Sitges, l'altra germana podia anar i venir de
Cuba
i el germà allà s'havia quedat i no havia pogut,
no
tornar,
havia
mai
pogut tornar mai més.
Amb una vida, diguem-ne, desgraciada, si ho podem dir.
Tristíssima. Vaig anar a mirar què era això que havia hecho mal. Havia hecho mal 12 anys abans, cap a l'any, em sembla que cap a l'any 1900, sí, el 1907 fa un desfalc. Un desfalc amb una empresa que moltes vegades, clar, amb una empresa familiar que li havia donat els seus cunyats Sabater. És a dir, per què el Sabater no l'ajuda? Clar, jo vaig pensar, home, l'any 19 envia aquesta carta,
sí,
que la germana va amunt
i
avall.
I no l'ajuda perquè hi havia hagut un desfalc.
Hi havia hagut problemes, que sí, que no, però això, vivint a Cuba, és el que sempre, quan veiem, van a treballar a Cuba, posaven, quan tu vas als arxius, de quan demanen permís, aquests nens tan joves, perquè aquest nen se n'havia anat a Cuba amb 12 anys, ja ho diu, siendo niño, ja se'n va a Cuba.
Aquest. I entenc que no havia
no
pogut tornar.
I no tornarà.
I no tornarà.
No tornarà mai més. Clar, aquesta idea em serveix per explicar aquesta relació de la immigració
sí.
que també se'ns uneix a mare, perquè en aquestes altres cartes te n'adones que tot i estar a Cuba, tot i estar bé, la relació és constant, perquè he anat trobant altres cartes, la relació és constant i van parlant-se d'aquest ha tingut un bebè, què fa aquest, tal. La Clemència, que viu a Cuba, la casada amb el Sabater,
sí.
Envia cartes, per exemple, demanant els clavells, que li enviïn clavells de Sitges pel seu germà, perquè, ai, pel seu jardí, jo, pobre amb el germà, li diu pel jardí de Cuba, diu que li demana, per favor, envia'm llavors de clavells a la seva germana, que es queda aquí, la que és soltera,
sí.
diu, perquè no són tan grandes com els d'allí. És a dir,
que els clavells de Cuba no es fan tan grossos com els d'aquí Sitges.
I li demanen que els hi enviïn a les cartes, li demanen diverses coses, que sap que una neboda tindrà un bebè a Sitges i li vol fer la robeta, però envia'm també les puntes perquè a Cuba... És a dir, viuen no amb la... viuen en proximitat, se saben tot l'un de l'altre,
sí.
però encara aquesta relació amb Sitges és, i aquests records
és
que té la
Clemència... Sempre.
És present sempre. Un altre que també em va fer gràcia dins de la carta, perquè vaig posar records a l'aventureta. Bueno, vaig a mirar qui és l'aventureta, Pues era la germana petita dels Camps Pla,
una altra branca de la família
dels Camps, que segur que després preguntant vaig veure que li diu que no oblida els diumenges de la Mona, recorda l'aventureta perquè no oblido els diumenges de la Mona, tan sabroses que les hace su marido. Clar, i ja et dius, a mi marido, vinga, ja havia arribat a l'aventureta, i passo.
Qui fa aquestes qui mones fa aquestes tan bones?
Clar, pues era en qui Josep Milà Roig, en Milanus.
Oh.
Clar, que quan ara també vas a postals, perquè Can Milanus, jo no recordava Can Milanus, sí que ho deia l'àvia, els meus avis parlaven del Can Milanus.
Sí, 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 i dels panets.
Els panets de Viena.
Exacte. Doncs, panets marroquins, sí senyor.
Això, vale.
Bingo, aquest era l'especialitat de
pues Can Milanus. I dic, vaig a mirar qui era el marit. Vas a Can Milanus i com he arribat a entendre on és Can Milanus per les postals. Tornes a les postals, sobretot de Corpus, les que fan el primer tram
sí,
del carrer.
Sí, sí, que aquest any serà el 75è aniversari del primer tram.
Del primer tram, i veus amb aquelles lletres Can Milanus i la pastisseria. Clar, aquesta persona recorda a Can Milanus, i després ja me'n vaig anar a mirar què era Can Milanus.
Tot això a partir de la carta de Pancho Sabater Camps
i de quatre postals. Però clar, fas la història de Sitges, una història que segueixes estirant, i en una de les postals ja de la Guerra Civil, passa la Guerra Civil, la Clemència segueix a Cuba,
sí.
Del Pancho també no,
sí.
Se li perd la
pista.
Li perdo la pista, no podia investigar.
Sí, sí.
Però bueno,
encara aquesta... em venia una curiositat. Abans d'aquest assumpte de la guerra, li va contestar a sa germana aquesta carta tan dura?
Contesta.
Sí, es contesta.
Ah, no, la carta no ho sé.
Ah.
La carta no ho sé, la del
19. És a dir,
19.
No hi ha resposta.
No
tens resposta.
Clar, jo la part de Cuba la perdo.
Ho dic perquè, perquè
és una altra de les coses...
Una carta tan dura, tan trista...
No, jo la perdo. No. Clar, a vegades he aconseguit de trobar cartes d'anada i quan trobo la família... tenen les de tornada,
nada.
Perquè clar, es perden els encants,
clar.
O tenen una. Però sempre, normalment, quan veus que hi ha diverses, que perquè algú ha venut tot una carpeta, i vas veient que hi ha com contestes, doncs sí que he aconseguit anar a buscar...
Reconstruir el fil,
a buscar amb la família, dir, escolta, he trobat això.
Sí, sí.
Per exemple, jo ara amb el doctor Celis, la casa
sí.
Del doctor Celis, que també vam fer una història, parlen de Cuba, de les cases carreres, de la casa Pujató, que estava davant en Celis, no sé com vaig acabar, i el Roure. Doncs amb el Roure... que era la família del Celis, pues ja, bueno, ara ja ens passem, jo tinc postals que he comprat, més que ells tenen les respostes, i aquesta en un futur incrementarem aquell article, però també
a través de reconstruir. Per tant, per això preguntàvem, si aquesta carta tan dura d'en Pancho Sabater Camps...
No, aquesta no la...
No tens
és que hem perdut el Pancho.
S'ha perdut. Va,
hem perdut el Pancho.
Deies, a la Guerra Civil,
clar, la
Clemència
Civil
seguia a Cuba, la germana continuava aquí.
Demana diners, la Francesca segueix demanant diners, però fa gràcia que li diu li van demanant diners, però parlen de bebès, abans de la guerra ja parlen de diverses noves generacions. I quan arriba la guerra, que fem un salt el 10 de gener de 1940, la Clemència envia des de Santiago de Cuba una altra carta, que també la conserven,
sí.
A la Maria Teresa Camps, que és la neboda. La Maria Teresa ens ha nascut, en aquest article que el podríeu trobar al blog,
sí.
També, ens ha nascut. I des de Cuba li envia al carrer Sant Francesc número 30, segueix sent la casa, i en aquesta ja apareix una nova generació que venen després de la guerra. Una nova generació on em fa gràcia un dels noms que diu la Clemència, explica a la Teresa, que és la neboda, tu me dices que bautizaron a Marta.
Marta? Ai.
I que no hicieron nada porque habían tenido mucho gasto en el comprar una tienda. Una tienda.
Marta, una tienda.
Que bueno, me alegro muchísimo, tal. Bueno, las navidades. I diu, a Silvia...
Marta, Sílvia
i una tienda. I Camps.
Marta Camps, Sílvia Camps, el 3.
Clar. Diu, a Sílvia, una tia de Magdalena, que és su madrina, le regaló una bicicleta muy linda. Dile a Pepe, cuando lo veas,
sí.
Que él sabe cómo es Sílvia, que si la viera tal. Bueno, clar, dius, a Cuba... preocupada per què fa la Sílvia, la Marta, Marta i tal. I vaig, i dic, necessito també saber qui són la Sílvia, la Marta i la tienda. I és com arribem a una de les botigues més conegudes que ha hagut a Sitges.
Sí.
Perquè és quan anem a la, els Emili, ai, el Ramon Gomà Ferret, diu en Josep, que és l'anomenat Pepet, que diu sí. Pepet, havia nascut el 1900 i es casa amb Josepa Gomà Camps. Clar, ara ja tenim els Camps, Gomà Camps, Camps, és a dir, qui són?
Ja hem fet el...
Ja tenim, vas enrere, em sap, no, sé que no els importen edats,
sí,
ni els importa
sí, sí,
res,
sí.
I la Pepa Gomà, la Pepa Gomà, la que, aquella persona que també va pintar en Sunyer, amb aquell dibuix, que el trobo, aquell retrat de la Pepa, doncs la Pepa Gomà, a la botiga que compra és el 3, al cap de la vila.
La vila.
La Marta és la Marta de la pizzeria. La Sílvia no és la Sílvia, perquè, clar, l'any 40 la Sílvia no havia nascut. I dic, clar, la Sílvia és una cosina de, que després li vaig dir a la Sílvia, em diu, cara, jo no sabia d'on m'havien tret el meu nom. Sílvia era difícil. Sílvia Sitges,
sí, sí,
quan
sí.
neix la Sílvia, no, doncs ve d'alguna cosina cubana, que és el que li diu, perquè Pepe ha estat en Cuba. I Sílvia de la bicicleta no està a Sitges. Clar, després em vaig tornar a revisar i què diu d'una Sílvia en bicicleta? I la Sílvia em diu, jo no havia nascut. Dic, a veure, doncs...
Que bo.
Clar, doncs aquestes històries apareixen
d'una carta d'un home que la va escriure el 1919
amb una tristesa
infinita,
infinita que
dirigida a la seva germana
que a partir
parlant
farem
de l'altra
tota la
germana
que és la que té més sort.
Fort.
I tota aquesta acaba lligant una història molt sitgetana, una història que alguns de les generacions encara podem recordar.
Sí.
Els més joves els expliques dient, bueno, és la pizzeria, els hi vas explicant i...
Bé, com ja passava en la nostra època, que explicaven, bé, quan els grans explicaven allò de les batalletes.
Clar, però no s'han de perdre. Mm. No s'han de perdre perquè són històries que es aniran perdent, perquè es van perdent les persones,
sí, sí,
es
sí.
van perdent...
Els establiments...
Però ens explica aquesta idea diferent d'una història que va més enllà del Carrilla de Cuba... amb totes les cases
clar,
del carrer
clar.
De Cuba, van més enllà del carrer del Prado.
Sí, sí.
És a dir...
Del glamour dels americanos.
De la ruta dels americanos. Perquè la ruta dels americanos, ara tinc claríssim, que ensenyen una ruta diferent.
Sí.
Una ruta que segueix, potser més arquitectònica
sí.
i cultural i turística, que no històrica. Perquè si poséssim, igual que diuen, quants van fer el comerç del Negrés i quants van fer... Si poséssim una balança, potser...
Dues coses. Què ens interessen més, les històries tristes o les històries...
Les històries tristes s'han d'explicar.
Això està clar.
Interessen. Jo crec que si al final li acabes també explicant que hi ha tristeses, però que hi ha aprenentatges
sí.
i que hi ha finals com la Marta i la Sílvia,
sí,
en aquest sentit, doncs... la vida, pel camí, vas deixant coses.
D'acord. I la segona... quan vas tornar a la botiga i vas dir això va per aquí.
Vaig demanar permís per escriure que la història, el blog, sí, clar, perquè penses és que clar, descobreixes històries que potser
sí, sí.
per mi
històries
són història,
particulars.
Però són particulars i no hi ha problema. A vegades et trobes amb històries més dures, com el Ferret Obrador, que aquesta història que va passar aquí a Sitges, d'una persona a Sitges, jefe de les Txeques, aquí també dius, la publico o no? La família no té res a veure ara.
Sí, sí, està clar.
Però s'ha de publicar.
Sí, sí.
I aquestes coses, a vegades, comences amb un fil tonto,
sí, sí.
o anecdòtic,
el passat pesa.
I he de dir que aquella, per exemple, del Ferret Obrador, a mi em va costar molt, i no fas mal a ningú, perquè al final, però el cognom existeix, la família existeix, la casa existeix, però aquest home va anar per la seva.
Sí, sí, sí.
I perquè no es repeteixin les històries i perquè tothom ho sàpiga què ha passat, s'ha d'explicar.
Les 11. No llencin... És que no anava a dir allò, no llencin res, perquè si no les cases tampoc d'això, eh? Però no llencin aquests testimonis personals irrepetibles perquè poden tenir i tenen, sempre tenen, no només un valor sentimental, sinó un valor històric per reconstruir moments de la nostra història que val la pena tenir en compte. Aquesta carta d'en Pancho Sabater Camps, escrita l'any 1919, dient que portem escrit el destí i que el seu destí era aquest desastre de vida a Cuba.
I que no tothom havia fet fortuna.
I que no tothom havia fet fortuna i que no tornaria mai més a casa. Explicant tot això, resulta que, a partir d'aquí, la B li van estirant del fil i hem anat a parar a les germanes Camps, a la Pepa Gomà, a la botiga 3 del Cap de la Vila, i aquesta història tan bonica. I un llibre, aquests Sitges, aquest llibre de postals de la Beli Artigas i l'Ignasi Rubí, que estarà disponible també per Sant Jordi, 10 euros, que és un regal maquíssim, amb unes fotos maquíssimes explicades, tot plegat. Beli, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres sempre.